Hola, benvinguts una setmana més al programa cinematogràfic aquí a Eixample Barcelona Ràdio. El programa porta per nom Cinerama i és l'edició número 60. Amb els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Avui parlarem de l'home llop.
Ah, molt
bé. De l'hombre lobo. S'estrena una pel·lícula avui divendres, dia 17, titulada precisament Hombre Lobo.
Això ja està molt vist.
Sí, però no. Més
que el TVO.
Ara farem una mica d'història de l'home llop. Parlarem d'estrenes com Real Pain, una pel·lícula en la qual Kieran Culkin ha guanyat el Globus d'Or en la millor interpretació.
Aquest any va hi ha globus, eh?
De secundari. També Baby Girl, pel·lícula amb Nicole Kidman, que també estava nominada com millor actriu. La Semilla de la Higuera Sagrada, pel·lícula iraní, possiblement la millor pel·lícula d'aquesta setmana, molt recomanable. El Juicio del Perro, una pel·lícula francesa. Gloria, pel·lícula italiana. Adiós Madrid, pel·lícula argentina. I un documental titulat From My Cold Dead Hands. Alguna que altra estrena també suposo que tindrem, no? I hem triat diverses bandes sonores relacionades amb l'home llop. No sé, Agustí, Conxita, l'home llop, per mi era dels personatges de terror que més por em va donar en la meva infantesa, no? No sé, a vosaltres,
jo,
què recordeu?
Jo recordo una que a mi em va fer molta por, que era espanyola, que era El Bosque del Lobo, del Pedro Lea.
Sí, aquella... que no era directament...
Sí, sí, era el que es tornava jo.
Sí, estava basat en un personatge real que es va ser un assassí a Galícia, no?
A mi em va fer molta por aquella pel·lícula, sobretot perquè la vaig trobar real. Perquè, bueno, aquestes són fantasies, però aquella pel·lícula era realitat.
I... jo parlava més de pel·lícules de terror
Que aquella em va fer...
de la Universal, de
no,
Hammer...
No, però és que aquella és la que em va fer més por.
Sí, sí, també es podia...
A mi sí.
Jo era un fan de les pel·lícules espanyoles del Pau Nachi.
Correcte, jo és el que anava a dir.
Hi ha una que es converteix en Hombre Lobo. Ara les mires i han envellit molt malament, però...
jo no les he vist.
Jo recordo... aquelles pel·lícules m'encantaven.
La Noche de Valpurgis, sí. No? És la que tu dius. I després va fer 3 o 4 més.
Sí, no, no, pues, també va fer... va fer de jorobado, va fer d'assassí, va fer de... sí. Però va fer molts papers.
Paul Nachi, que realment es deia Jacinto Molina.
Sí,
i que era un lluitador.
El que vam veure a Sitges, ja sí. Quan era molt gran, que li van fer un homenatge a Sitges. Sí. Però jo no les havia vist, aquelles pel·lícules. No em cridaven l'atenció.
Jo sí, recordo que li donava molta por, estaven molt ben fetes. Clar, el record infantil que tinc.
Si no, amb el pressupost que tenia, estava molt ben fetes.
Sí, sí, sí. Jo penso que sí, que era del cinema de terror... europeu, espanyol, més ben fet, no? I Paul Nachi es va especialitzar en fer d'home llop i ho feia molt bé. Però si anem cap als anys 30-40, la Universal, ja sabeu, aquesta productora, va fer diverses pel·lícules relacionades amb mites del terror, no? Des de Frankenstein, que crec que va ser, si no la primera, quasi la primera d'aquesta productora als anys 30, després faria l'Hombre Lobo també, amb Lon Chaney Jr. interpretant l'home llop. També Bela Lugosi va interpretar Dràcula, no? L'Hombre Invisible. Va ser una productora que durant bastants anys es va especialitzar en cinema de terror en blanc i negre, no? I possiblement Frankenstein, del James Whale, és una pel·lícula mítica d'aquest gènere, no?
Però ara la veus i tampoc no.
Sí, però hi ha l'escena aquella de la nena del riu, que sí, no ho veus, però veus el que fa ell, eh?
Sí,
allò,
però...
I encara dius...
Home, ja el director se li va tindre bastant Inclús se li va fer una pel·lícula on sortia ell, no?
Dioses i monstruos.
Dioses i monstruos. I va ser un director bastant considerat a l'època. No? Després ja, passant de la Universal, arribem a Europa i la Hammer, la productora britànica, també va una altra vegada agafar el fil de la Universal i va fer diverses adaptacions de mites i agendes, novel·les de terror, des del Dràcula, que possiblement va ser la primera amb el Christopher Lee, el Dràcula per excel·lència de la Hammer i del cinema, no? I l'Hombre Invisible, la Mòmia, i també va fer el 61, dirigida per Terence Fisher, que va ser el director indubtablement millor d'aquestes pel·lícules de terror, va fer La Maldición de l'Hombre Lobo, que estava ambientada a Espanya, i que va ser la primera pel·lícula que va protagonitzar Oliver Reed en el paper d'home llop.
No la recordo jo. No sé si... Igual l'he vist, perquè feien aquell cicle de mis terrores favoritos, que igual la vaig veure, però no la recordo massa, la veritat. Feien per TV2, mis terrores favoritos, que era el Baño Serrador, que ho presentava. Sí.
Hi havia totes aquelles pel·lícules de la Hammer que tu has dit, amb el Vincent Price, les adaptacions de l'Edgar Allan Poe, de terror... Bueno, hi ha una de pel·lícules d'aquella època...
Moltíssimes, els anys 60...
I començava el Technicolor, aquell color, la sang, i es començava a veure...
A millor les dones sortien massa ben maquillades i molt guapes totes, no?
Amb uns pentinats impossibles.
Que no eren de l'època ben bé.
Uns monyos.
El Peter Cushing, un altre actor que també es va fer famós, igual que Christopher Lee, no? I bueno, després s'han fet algunes pel·lícules. Possiblement la millor en quant a transformació de l'home llop va ser aquella pel·lícula titulada El hombre lobo americano en Londres.
Ah, sí.
Que estava molt bé aquella pel·lícula, no? Dins de que, bueno, tocava el tema de l'home llop de forma més o menys en comèdia i que era, crec que la va dirigir John Landis, no? Un director que va treballar bastant en aquella època. També, per exemple, jo què sé, L'Hombre Lobo, una pel·lícula que es va fer fa més o menys uns 10 anys o cosa així.
Jo aquesta no la recordo, eh?
Sí, bueno, la pel·lícula va passar sense pena ni glòria. La veritat és que era bastant avorrida. Estava ambientada a Anglaterra, tenia un repartiment interessant, Benicio del Toro, que era l'home llop, Anthony Hopkins, Emily Blunt... O sigui, que el repartiment estava força bé i volia una altra vegada... a continuar amb la mitologia d'aquest home llop, no? Que les noches de luna llena li comencen a sortir pèls per tot el cos, les garres, i es transforma en home llop. Era una pel·lícula més romàntica i més a l'estil de la que havia fet la Universal als anys 40.
I també van fer, als anys 80, una comèdia sobre l'Hombre Lobo, el Teen Wolf, d'aquella del...
Del
protagonista de Regreso al Futuro.
Sí, que era un adolescent. Sí.
Que jugava a bàsquet i es converteix en llop.
Era
una comèdia.
I també el Butabot i Lou Costello, suposo que també van fer diverses pel·lícules aquestes de comèdia terrorífica. Bueno, tot un personatge, l'home llop, indubtablement, no? És un dels grans.
I després també hi havia una japonesa d'aquestes de dibuixos, que eren uns nens que eren fills d'un home llop, però no eren dolents, ni el pare tampoc.
Ah.
Era una pel·lícula, la vaig veure a Sitges, era molt llarga també, durava 2 hores i pico, però era molt bonica, perquè bueno, se suposava que eren uns nens que estan amb la seva mare i tal, i quan, o sigui, depèn a quina hora i això, es tornen llops, i clar, la mare els té que amagar, però no són dolents ni res, eh? Però esclar, la mare no vol que ningú sàpiga que són llops. Era molt bonica aquella pel·lícula, la vaig veure a Sitges fa anys, millor fa 15 anys, però era molt, no esperava res, allò que dius, mira, si no m'agrada me'n vaig, i era molt bufona, sí, perquè es resulta que el pare era home llop, però el pare mora perquè cau de no sé on, bueno, i llavors ella es queda amb els nens, un nen i una nena, i el nen i la nena pues, són llops també. I bueno, al final, spoiler, se'n van amb la manada perquè ells es consideren llops, no es consideren nens. Bueno, a mi em va agradar aquella pel·lícula, molt bufona. No me'n recordo com es deia, però era molt bona.
Com has explicat, em sona a mi d'haver-la vist.
Sí, a mi també. També hi ha aquella de En companyia de lobos, del Neil Jordan, que és més la Caperucita Roja, no? I
sí,
la...
aquella és la Caperucita, conte, perquè surt, no?, l'àvia i tot allò, sí, sí.
I quin és el darrer personatge que s'ha fet home llop al cinema i, a més, en diverses pel·lícules? A veure, un tic-tac, tic-tac, tic-tac.
A veure, hi ha Crepúsculo, que s'han fet, que han sortit diversos homes llops, però no sé quina...
Sí, jo només n'he vist una.
Marvel, Hugh Jackman, Lobezno.
Ah, és que Lobezno, no les he vist. Sí. No les he vist.
Que, a més, l'any passat estrenava una que es titulava Lobezno i Deadpool.
Ah, sí, que tu vas dir que era un rotllo.
Era molt dolenta, molt fluixeta, massa... Volia...
No, és que no les he vist.
No sé, a mi no em va acabar d'interessar. Pues, ha sigut el darrer home llop que ha arribat a la cartellera amb el paper de Lobezno.
No les he vist, jo.
Wolverine, és el seu títol original,
sí,
Wolverine.
Sí, allà a França jo et deia Wolverine i tu deies, no, Wolverine no. I, però, bueno, un
lío... Hugh Jackman, no?
I Volveran. Volverei. Ah, no, que aquesta és una altra.
Aquesta és l'Ostroeva. I que jo sàpiga, no han fet cap pel·lícula d'home llop. No? Segur que ens deixem alguna més. Segur que alguna més,
sí,
europea...
Sí, aquella del Mike Nichols.
Ah, Lobo, del Jack Nicholson.
Wolf.
El Jack Nicholson.
Jo veig una sessió a l'Spring, quan existia el cine Spring, que era Un hombre lobo americano en Londres, i després Aullidos, que també...
Ah,
una
altra
la transformació Aullidos. També era molt bona, aquella d'Aullidos.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí. I En companyia de lobos també, les transformacions estaven molt aconseguides. Bueno, pues anem a escoltar el primer tema musical relacionat avui amb l'home llop, que en aquest cas és L'hombre lobo americano en Londres, John Landis, i el compositor Elmer Bernstein.
Thank you.
Continueu aquí a la sintonia de Cinerama, a Eixample Barcelona Ràdio, repassant l'actualitat cinematogràfica. Hem començat amb l'Home Llop, en aquest petit monogràfic que hem fet al començament, i també en diverses bandes sonores. I recordar, bueno, avui ha saltat la notícia de que la plataforma Filmin està en venda. Es veu que, bueno, hi havia el grup inversor que havia posat molts calés dins d'aquesta plataforma, que sembla que sí que funciona molt bé i és la primera plataforma catalana sorgida fora de les grans com Amazon i altres. I, bueno, en principi està en venda.
Bueno, doncs pues va, animat.
Esperem que algú la compri. Diuen que també estan allà darrere Movistar i Amazon traient les ungles per emportar-se al negoci. Però, bueno, és el que hi ha, no? Jaume Ripoll va fundar Filmin fa alguns anys i també el combina a l'estiu en aquest Atlàntida Film Fest que fa a Mallorca.
Sí, hi ha moltes pel·lícules, realment és la que té més pel·lícules.
Sí, sobretot de cinema clàssic, no?
Sí.
Molt més que
altres. Que es troba a faltar cinema clàssic.
Bueno, encara la Movistar ha fet Hitchcock, que està fent Capra, no sé.
I és barat, eh? Sí, és barat, no és gaire car apuntar-se, vull dir que...
La setmana que ve recordarem, però el dia 25 de gener al Palau de la Música hi ha un concert que es diu Dream Requiem del cantautor i compositor Rufus Wainwright i estarà Sharon Stone presentant...
Ah, mira, pues ja pots.
Serà la narradora del concert. Es veu que aquest concert es va començar a fer a París i en aquell cas la narradora d'aquest concert va ser la Meryl Streep. Aquí no, aquí serà Sharon Stone. No sé si tenim l'oportunitat i ens conviden, igual anem a veure-la. I comencem a repassar algunes estrenes de la cartellera d'aquest divendres. Bueno, comencem a parlar d'una que es va estrenar el passat dia 10, el passat divendres, que no vam parlar perquè encara no l'havíem vist. Jo l'he vist, tu no? Es titula Real Pain.
Tu veus tot.
Tot no. Veig unes quantes. És impossible, cada setmana...
A
l'Agustí sempre porta el compte, no sé si aquesta setmana...
Aquí se n'hi han hagut poquetes.
Poquetes, 7 o 8 únicament.
Una, dos...
Hi ha gent que ho veu tot,
4, 5, 6, 7... 8, 9.
Doncs mira, després aniràs dient.
Hi ha gent que ho veu tot.
Sí, possiblement. Hi ha algun crític que ho veu tot.
Home, si t'hi dediques professionalment, doncs a veure pel·lícules.
I tant.
Però si tenim altres coses que fer
no és impossible.
No donem.
Bueno, pues a Real Pain ja sabeu qui era el Culkin, el germà del Macaulay Culkin, famós per Solo en casa, però que després va desaparèixer, la seva carrera va quedar...
Va fer alguna coseta.
Alguna cosa, però poca cosa. I el qui era en Culkin s'ha dedicat a la televisió, ha fet aquesta sèrie que ha tingut tants bones crítiques que es diu Succession, no? No sé si tu l'has vist, Agustí, aquesta sèrie. Pues aquí tenim Real Pain, dirigida i coprotagonitzada per el Jesse Eisenberg i també Kiera Culkin, que serien la parella protagonista. Ells són dos cosins que viuen a Nova York. El Jesse Eisenberg està casat i té una nena petita i el cosí, el Kiera Culkin, que interpreta ell, viu una població propera a Nova York, però bueno, no s'ha centrat tant en la vida familiar i està solter. Llavors, amb la mort de la seva àvia, que havia estat una supervivent dels camps de concentració nazi...
Això mira que dona tema, eh?
Decideixen, com a homenatge a la seva àvia, anar a veure a Polònia, la casa on ella vivia, i el que fan és apuntar-se a un mini-tour, perquè són únicament 6 persones, més el guia de gent que, bueno, vol conèixer una mica la història de diverses localitzacions de Polònia i tot el tema de l'Holocaust. Són jueus, en algun cas, que volen conèixer la seva història, no? Ja l'hem vist fa poc, que van fer una pel·lícula també que era un pare i una filla,
que va
passar
totalment desapercebuda.
Que també feien el mateix, fan un viatge a Polònia per conèixer on vivia i com vivia la seva família, no? I bueno, és aquesta història on tenim el personatge del Kieran Culkin, que és un personatge d'aquests, com diem, aquests que tenen com dos personalitats, bipolar, és molt bipolar, i el Jesse Eisenberg està més centrat, no?, en el que fa i en la seva vida familiar, és una persona molt més centrada. La veritat és que la pel·lícula no està malament, es veuen llocs de Varsovia i d'altres punts de Polònia, però això sí, la primera part de la pel·lícula, el personatge que interpreta el Kieran Culkin et posa molt, però que molt nerviós, perquè està amb la part positiva de la seva bipolaritat, con la qual està hiperactiu, no para de xerrar, de dir tonteries, i això a mi em va posar, i algun més que estaven en aquell dia veient la pel·lícula, bastant nerviosos. No? Per sort, la segona part de la pel·lícula, el tema es calma una mica més. Hi ha un sopar on es veia una història entre els dos cosins, també hi ha una visita a un camp d'extermini que està situat al costat d'una població... És un camp no massa conegut, que està a prop de Lublin, que és una població de Polònia, i que es veu que el camp de concentració també estava a 2 o 3 quilòmetres d'aquesta població que es diu Majdanek, i que per lo que es veu i el que explica el guia, és un camp de concentració que els nazis van tindre que sortir corrents perquè arribava l'exèrcit rus, se'n van emportar molts prisioners, però el camp no el van destruir, con lo qual es conserva per la memòria de lo que va passar allà, totes les càmeres de gas, amb les taques inclús de color blau que es veuen de lo que utilitzaven els nazis, el gas, per matar la gent.
Auschwitz també està.
També es veuen els forns crematoris completament nous, que Auschwitz, això, Birkenau, és Birkenau, el camp de... No estan tan ben... Està tot molt ben conservat en general, no? I bueno, és un moment bastant dramàtic i trist, no? I bueno, ja dic, té com dos parts. La primera part que posa molt, molt nerviós, i és com un viatge per sortir del drama primer de l'àvia i després del drama també personal d'un dels dos cosins concretament, no? I la part final és més sentimental i més reposada, podríem dir, no? Una pel·lícula que no està malament, que el que bo que té és que dura 1 hora i mitja, però ja dic, la primera hora és bastant, bastant durilla en quant a suportar el paper o el personatge que interpreta el Kieran Culkin, que suposo que per això l'han donat el Premi Globus d'Or.
Per
estar passat a rosca bastant.
Per fer el burro.
No? Sí, passat a rosca. És clar, és un personatge bipolar que tampoc està molt content i molt... molt passat de rosca, com es torna, entra en depressió, no? Con lo qual és un personatge complicat de portar a terme, però bueno, el sentimentalisme, i que darrerament veiem moltes pel·lícules d'això, d'aquest tema, no? De viatges a recordar el passat, la història dels jueus, i arriben algunes més, no? Perquè avui hem vist dos que també arriben properament, que també traten més o menys de la història dels jueus. Aquesta pel·lícula que acabo de parlar es titula Real Pain, un dolor real, es podria traduir, sí. No? Que és realment lo que té un dels...
No tradueixen
i no sé per què.
No tradueixen, i a més el pòster, no, o sigui, aquesta pel·lícula em sembla que passarà també sense pena ni glòria totalment.
És un drama revestit en alguns moments de comèdia, però és això, el dolor real que té un dels dos personatges dels dos cosins. Canviem de tema, de pel·lícula, i ara anem a parlar d'una pel·lícula... que he dit que l'Agustí ens diria les pel·lícules i nosaltres parlem sobre el que tu dius.
No, Baby Girl, a veure.
Ah, Baby Girl.
Aquesta, per lo que és pels actors, és la que crida més l'atenció.
Sí.
Doncs vinga, comença tu, Conxita. Que també recordar que hi havia una cançó que es deia Barbie Girl. Barbie. De la Nina, però aquesta és Baby Girl.
Nicole Kidman, Harris Dickinson i Antonio Banderas, que és el marit enganyat.
Ah, això mateix, sí, sí. A veure, com diria, també és una pel·lícula d'aquelles que quan vam sortir vam dir, m'ha agradat o no?
Darrerament els passa molt, i no sé per què. Bueno, hi ha moments que sí. A mi, per exemple, m'ha agradat molt la pel·lícula Irani, de la qual parlarem d'aquí una estona.
Ah, molt.
Moltíssim. I també ens va agradar la de Robert Zemeckis, la de Here.
Ah, bueno, aquella sí.
Però hi ha pel·lícules que et deixen una mica com...
Doncs, és una persona que ho té tot a la vida, no?
Una dona.
Una dona, sí. Bueno, una família, podríem dir, que ho tenen tot. Són milionaris, se suposa, perquè tenen... Jo no ho vaig entendre, clar, com que jo... No només tinc un pis, pues...
L'Agustí sí que ho pot entendre, perquè ell té dos llocs on viu.
D'una altra executiva Que té molts quartos.
Tenen un pis...
Ella és una directora executiva d'una gran empresa situada a Nova York, a Manhattan, que es veu que està especialitzada en robots, però robots d'aquests que s'utilitzen els magatzems...
Sí, d'això de l'Amazon i tot això.
Per ordenar, no? I ell és un director teatral de molt èxit, Antonio Banderas.
I, bueno, pues tenen un pis a Nova York i una casa d'aquestes...
Una mansió
que se suposa que és la segona residència. Jo, clar, no ho entenia gaire perquè, esclar, això a mi se m'escapa.
Bueno.
Pues, és una gent que ho té tot, després tenen dues filles i, bueno, sembla que ho tenen tot, però pues, la senyora, diguéssim, que li falta a la seva vida emoció, no? Emoció. I bé, i llavors coneix un noi jove, bueno, no...
un becari que comença
sí,
a treballar a l'empresa.
Però la cosa, el becari la cosa amb ella, eh? Ojo.
Ella també es deixa acusar,
sí,
eh?
Es deixa, però primer li va parant els peus perquè ja veu que...
Bueno,
no,
perquè
entra
en un joc, això, que diu, sí, m'agrada molt aquest noi, però... Però el noi insisteix.
El noi insisteix bastant, ella el va parant, de moment, però bueno, al final, pues...
Es canvien els rols, o sigui, ella és una directora executiva que té poder i el noi és un becari que no té poder. La primera escena que més o menys li parla, diu, tráeme un café, o sigui, que és això, no? I es canvien els rols. Quan entra l'aspecte sexual, resulta que el noi és el que té el poder i la sumissa és ella, no? I en aquests llocs eròtics festivos, podríem dir...
I és el que ella se suposa que troba a faltar a casa seva.
Exacte, que no té amb el seu marit, l'Antonio Banderas, no?
Que sí, que l'estima molt, s'estima molt, perquè ella està enamoradíssim i, bueno, i tenen relacions i tot, però ella no és el que li agrada.
I és aquest triangle amorós, no? El Harris Dickinson aquest el vam poder veure. Veus-ho que és un model.
És un model.
Però que el vam veure en aquella pel·lícula del Triàngulo de la Tristesa, aquella pel·lícula
no
que passava
veure,
en un vaixell
no
molt desmadrada.
Està molt bé aquella pel·lícula.
Estava bé,
no
a mi m'agrada.
No
tota la part final,
al final,
no?
Un desmadre.
Lo de la illa
sí,
estava
sí.
Molt bé. Pues era un dels protagonistes
no
la, de la parella
no
jove. No?
No
i la veritat és que ho fa bé, el seu paper, una mica de macarra, d'orillo,
sí,
i que a ella li agrada, no?
Sí, sí, amb ella és el que, bueno, el que busca, no?
I el que farà Nicole Kidman és despullar-se física i
bueno,
mentalment,
tampoc
eh?
Tant, eh?
Un paio de vegades, tampoc hi ha massa, eh? Jo
no,
esperava
no,
que haguessi
no.
Més.
Sí, esperava més.
Més encara. Bueno, Nicole Kidman no, tampoc li suposa cap problema despullar-se des d'aquella pel·lícula que va fer la darrera de Kubrick, Eyes Wide Shut, no?
No, però vull dir que tampoc hi ha escenes molt... No,
no.
No hi ha escenes massa eròtiques. Bueno, a veure, tampoc cal que se'ls vegi, ja t'ho imagines.
I després hi ha una part d'intriga cap a la part final, una treballadora de la mateixa empresa que se suposa que també...
Que és una trepa.
Que vol pujar perquè vol que les dones, lògicament, siguin també dones amb poder, empoderades dins de l'empresa. Hi ha, bueno, el triangle que més o menys allà entra en acció al marit i, bueno, pues una pel·lícula que, el que tu dius, sí, la Nicole Kidman està bé perquè realment és una molt bona actriu, no m'agrada físicament, ja no dic perquè s'hagi fet gran darrerament, sinó per... Sí, hi ha un moment inclús que ella suposa que juga en això, que s'injecta botox. O sigui, que
ella,
és
sí, es posa.
Que es veu diverses escenes de primers plans d'ella maquillant-se o una escena que directament la van injectar amb botox als llavis o per aquí, no?
Sí.
I és una molt bona actriu que sempre m'ha agradat molt, però que millor físicament, darrerament, aquests retocs que s'ha fet...
Era molt maca.
No li han quedat bé.
Era molt maca. Te'n recordes que la vam veure una vegada a Nova
York?
I molt
bona actriu. Sempre ho ha sigut. I en aquesta també ho fa bé, eh? Perquè
sí.
El sentiment de passió que sent per al noi i després cap a la part final que no sap molt bé què fer amb la seva vida, també en aquest aspecte jo crec que sí que podria portar-se a l'Oscar perfectament, no? Perquè fer-ho fa molt bé. Recordem que a la història del cinema hi ha hagut pel·lícules aquestes de dona gran amb jove, que no és l'habitual dins de la història del cinema, sinó que passa quasi sempre al revés, des del Crepúsculo de los Dioses, no, que ja es tocava una mica aquest tema,
Crepúsculo,
no?
Crepúsculo.
Crepúsculo de los Dioses. Sí,
has dit Crepúsculo.
Crepúsculo, bueno, doncs pues és, m'heu entès, no?
Sunset Boulevard,
va, Billy Wilder, aquella relació entre Gloria Swanson i William Holden, El graduado, que podria ser la pel·lícula ja de per si, relació jove, dona ja madureta, I darrerament hem vist alguna pel·lícula basada en una història real, que era aquella de Secretos d'un escàndalo, es deia, sí, amb Julianne Moore, Natalie Portman...
Bueno, però allò va ser un cas real, sí, d'una professora de 30 i pico d'anys que la van a la presó perquè estava tenint relacions amb un nano de 13 anys. Mm-hmm. Però després, quan ella va sortir de la presó, es van casar. Que passa que després no van continuar, però sí, o sigui, era real, vull dir, i era ojo que les relacions eren consentides, amb ella la van acusar de pederasta, per això va anar a la presó, però les relacions eren consentides, o sigui, una cosa una mica estranya, però...
Baby Girl ha dirigit una dona, això es nota més que res per com està de cuidat el personatge femení interpretat per Nicole Kidman. És Alina Reink, que és una actriu i directora neerlandesa d'Holanda, però es diu que bueno, ja pues, no es pot dir Holanda, sinó pues Holanda.
Països Baixos.
Ja ens entenem.
Sí, i que crec que és la seva tercera pel·lícula com directora.
Ah, molt bé.
Baby Girl, sí, però no. Aquelles pel·lícules que... Es deixa veure bastant bé,
sí,
no?
Sí, no, però... A veure, sempre jo dic que podria estar millor. Sí, a lo millor sí, però... Però bueno, no, a veure, malament no està tampoc.
Bueno, almenys la part final que tu penses que pot acabar allò...
Sí, no acaba
més
així.
Mal que allà no...
I que no fossin tan rics, també.
Sí, realment la gent al cinema són molt rics. No? Bueno, no sempre. Ara parlarem d'una pel·lícula que no, la gent no és tan rica.
Ah, no és tan rica, vale.
I ara què escoltem, estimat Agustí? Què ens posaràs ara? Doncs
pues mira, el posarem, perquè ho tinc aquí, Wolf Suite... U de The Wolfman, de Danny Elfman. Ah,
curiosament, aquesta pel·lícula, que és la que he dit abans de Benicio del Toro, Anthony mm-hmm. Hopkins, volia ser una tornada al clàssic de l'Home Llop, i se li va encarregar al Danny Elfman la banda sonora, la va fer, la productora va dir que no li agrada la banda sonora, van triar un altre músic australià, que va fer música electrònica, tampoc els va agradar i al final van tornar al Danny Elfman,
ah, sí?
Que és el que al final va signar la banda sonora.
Però llavors valdrà la pena.
Thank you.
excel·lent i molt clàssica música de terror, aquesta que va composar en el seu moment el Danny Elfman per la pel·lícula El hombre lobo, una pel·lícula que data del 2011-2012, crec recordar, i que protagonitzava Benicio del Toro. I ara ens arriba una altra pel·lícula de l'Hombre Lobo, almenys porta aquest títol, Hombre Lobo. És de la productora Blumhouse, que és una productora especialitzada amb el gènere de terror. El positiu que té és que dura hora 40 i poc, i lo qual és d'agrair, no? Moltes vegades en la duració de les pel·lícules actuals, una pel·lícula de terror, i surt d'un paràmetre també bastant habitual en el gènere de terror, que és una família que de sobte un dia va a una casa allà enmig del bosc.
Això a Sitges n'han vist 10 o 12 cada any.
Sí. Bueno, Pico té un pròleg en la qual es veu un pare autoritari que surt amb el seu nen d'una casa, que és aquesta casa que veurem uns quants anys després, se suposa que és a Oregon, rodejada d'uns boscs meravellosos, unes panoràmiques, unos valles, com es diu en català?
Vall.
Vall, també. Meravellosa la fotografia i la panoràmica, i el pare surt amb el seu nen petit a caçar. I, bueno, pues, el pare és molt autoritari i li diu que ell sempre cuidarà del nen i que no es preocupi, però que té que tenir molt de cuidado, perquè en aquell bosc hi ha una llegenda que un excursionista es va perdre feia uns anys, no es va trobar mai més, i diu en la gent del lloc que dins d'unes llegendes índies que es veia aparèixer de tant en tant de nit aquesta persona amb cara de llop, no? Concretament deien. I sí, en el moment donat, quan ells s'estan caçant, pues, apareix alguna figura que no es veu, però que sí que se sent, el seu particular forma d'expressar-se un llop, però amb molt de volumen, no? Con lo qual acolloneix el pare i el fill, i bueno, pues, de sobte hi ha un salt en el temps, 30 anys després, no? Veiem el nen que ja ha format la seva família, la seva dona, la filla petita, i arriba una carta conforme el seu pare ja s'ha donat per mort, es veu que havia desaparegut també en aquest bosc, i passat els anys, com no l'han trobat ni el cos ni res, té l'herència de la casa. I va la família a la casa, que tu dius, no aneu, sisplau, perquè bueno, a més el nen ja saps una mica. I és aquesta història, no? De quan aquesta família, pare, mare i la filla arriben a aquesta casa, i ja de principi ja la cosa comença malament, i apareix aquest monstre home llop, no? Que els vol atacar i acabar amb la seva vida. És aquesta història, no? Que, bueno, ni surt les nits de lluna plena, sinó que surt de nit, i tampoc és que s'acabi amb la seva vida en la bala de plata, no? Que és lo clàssic que sempre deien amb l'home llop, no? Igual que els vampirs amb l'estaca, l'home llop era una bala de plata,
sí,
no?
Sí, sí.
Aquí no, aquí van per feina i a intentar sobreviure aquesta família dels atacs continuats, tancats en aquesta casa, no? Que estan enmig del res, con lo qual estan totalment desprotegits. És una pel·lícula de terror sèrie B, actors desconeguts, ben portada a terme, no passarà la història del film de terror ni com dins de la saga Home Llop ni com pel·lícula de terror, però bueno, es deixa veure, i és una més, tampoc.
Ja, m'imagino.
El hombre lobo. Bueno, titula Hombre Lobo, Wolfman, no?
Sí.
Diria jo. Pues més estrenes, Agustí.
A veure, una que has vist, La semilla de la higuera sagrada, aquesta pel·lícula que passa a Tailand, d'una família, d'un senyor que és jutge, no? Que té unes filles, que es troba en un conflicte, i després hi ha tot el tema social que hi ha allà, de la religió... Bueno, què ens has de dir? 168 minuts.
Sí, sí, quasi 3 hores, però que jo no em vaig donar compte ni se'm va fer una pel·lícula pesada, no? La història està ambientada durant els disturbis que va veure a Teheran, no sé si va ser fa 2 anys o cosa així, on ja va veure molta revolta, sobretot estudiantils, sobretot perquè van matar una noia.
Sí, perquè anava amb el cabell descobert.
El cabell descobert, que la van agafar, la van portar a la comissaria i va morir allà, i l'informe oficial va ser que va ser un atac al cor, no? I va haver molts disturbis en els quals, pues, es detenia la gent per detindre's, els portava a la presó i ja, ja a partir d'aquí ja no se sabia què passava amb molts d'ells, no? I es narra aquesta part que passa a Teheran, i es narra dins d'una família, que és el marit, que un bon dia arriba a casa i li diu a la seva dona que ha aconseguit que l'anomenin jutge d'instrucció, que és un càrrec ja més important, en la qual cosa ells teòricament li tenen que donar un pis de més categoria que el que viuen, que no està malament el que viuen, més sou, i per ell i la dona pues, és un càrrec més important. Les dues filles, que és una adolescent i una altra que té 21 anys, pues, clar, contínuament estan informant-se de tot el que passa al carrer, en les redes socials, que estan censurades, però que es veu que hi ha alguna red social una mica pirata en la qual cosa van veient pues, tota l'estona, tots els disturbis i tot el que el govern i la policia fa contra el seu poble. No? I també tenen una amiga de la seva edat que també està estudiant, a la qual un bon dia pues, la policia li tira un tret i no se sap molt bé què li ha passat. No? I és aquesta part primera, podríem dir, de la pel·lícula, on és una pel·lícula social contra la política dels ayatolars d'Iran, una pel·lícula molt dura, per la qual sembla que tant el director com tres de les actrius van tindre que fugir del seu país. Es veu que el director ja el van condemnar per una pel·lícula anterior a 8 anys de presó, en la qual també li tenien que donar latigazos, que tampoc em surt la paraula,
Fuetades.
Tu imagina't, a part dels 8 anys, fuetades. I l'home pues, va tindre que sortir corrents del seu país i dirigir aquesta pel·lícula una mica de forma clandestina, no?
Alguns directors mereixerien fuetades, eh?
Sí, però home, tampoc tant, pobra gent, no sé. Tot cas, si t'avorreixes, pues mira, li dius el que sigui per redes socials, però tampoc és arribar a aquest punt. Bueno, la pel·lícula és seriosa, molt seriosa en aquest aspecte. A més, quasi tot passa dins del pis on viu a aquesta família, no? I l'home també surt en algun moment a la seva feina als despatxos, que no està d'acord perquè li fan signar sense cap tipus de judici penes de mort. Li dona l'expedient i li dius tens que signar aquesta pena de mort. I l'home pues, al principi és clar, no ho entenc, i està parlant amb un company seu de què està passant, no? Realment, per què té que signar unes coses sense haver llegit l'expedient, el que li ha passat a l'acusat per estar jutjat i per què té que signar una pena de mort. O sigui que tot va contra el govern d'Iran. I per ser jutge d'instrucció li donen una pistola, no? Que és la segona part de la història, podríem dir, per protegir-se, perquè es veu que, bueno, que és clar, com va condemnant de forma indiscriminada a la gent a pena de mort, pues, se suposa que pot tindre molts enemics, inclús entre els veïns. Tenen que tindre molt de cuidado, moltíssim, en tot això. I un bon dia, aquesta pistola, que ell sempre quan arriba a casa seva la deixa a la tauleta de nit, desapareix.
Toma.
I aquí ve la segona part de la història, no? Ja sortim de la part politico-social dels disturbis i anem al thriller d'exactament ell estan preocupadíssim perquè si els seus jefes s'enteren de lo de la pistola el poden també condemnar o posar-lo. I entrem a la part segona part que és més un thriller en busca de la pistola i una fugida cap endavant. Possiblement és la part més tòpica i menys interessant d'aquesta pel·lícula, no? Que una mica no sé, una part no tan d'injustícies, sinó que l'home pues, vol fer d'home dur contra la seva família i això pues, bueno, és una mica aquest crit de denúncia contra l'opressió, sigui en el personatge del pare o sigui del govern, no? La higuera, el nom de la pel·lícula, la semilla de la higuera sagrada, es veu que aquesta higuera és un arbre sagrat per moltes religions. No?
Pues n'hi ha molts que estan a la figuera, eh?
Sí, concretament. Jo, en alguns moments. Però es veu que aquesta figuera acaba una mica amb el que té al voltant seu.
Les
no?
figues són ben bones.
I tant. Diuen, per això és aquesta denúncia, no? del país, d'Iran, que està com està. I com he dit, ha estat nominada en diversos premis a Cannes i altres festivals I és una pel·lícula...
Sí, molts premis, sí. No, en sèrio, ara en sèrio, sense broma. Sí.
No, i a més està produïda per Alemanya. Tu deies, Agustí, que està... la porten als sí, Oscars.
És el que presenten a...
I,
com a Alemanya.
I també sí. Anava als Globus d'Or. També estava.
També estava nominada per això, que com està... està visquent allà el seu director i tres de les protagonistes, pues, ben bé Iran suposo que no, no la deixarà exhibir al seu país per lo que suposa. No? Em sembla mentira, no? Que aquestes, aquests països, no? Iran, Afganistan, facin això amb les dones i aquesta opressió. I...
amb les dones i amb tothom.
Bueno, però bàsicament amb les dones ja és per no portar el vel islàmic, ja és un càstig directe, no? O sigui, ja, ja. Moltes vegades has vist imatges duríssimes de que les maten tirant les pedres, no? Que és una cosa...
Però allò és per adulteri.
Per adult... No, i per altres coses que no saps molt bé. Bueno, pues La semilla de la higuera sagrada la recomano molt. És una pel·lícula que, pese a quasi les 3 hores, es pot veure com una denúncia de la situació de les dones a l'Iran i, bueno, dins de la part de thriller del final també és interessant. I no sé què més estrenes tenim, Agustí.
Pues mira, una sàtira francesa que es diu El juicio del perro.
Aquesta anda. No l'han vist. Però...
no l'han vist encara.
És una abogada que defensa un gos. Ai, que el volen
jutjar
i matar, perquè es veu per que és reincident.
Ai, es veu que mossega persones, no?
Home, divertida. Aquestes pel·lícules franceses pot ser, home, pot ser sí, divertida.
Sí. Bueno, diuen que és una comèdia, con sí. Lo cual m'imagino que no serà antianimalista ni molt menys, no?
Després hi ha una producció italiana, Glòria. L'has vist aquesta?
No.
Que passa, no han tingut el gust.
Amb un petit institut musical, això passa l'any 1800, amb un poblet al costat de Venècia.
Uh-huh.
No.
No, és d'aquestes pel·lícules que moltes vegades dius on s'ha estrenat i quantes sessions, no? I qui anirà a veure-la. És complicat, no? Sí, és veritat, perquè s'estrenen,
sí.
S'estrenen pel·lícules com hem parlat ara, una amb Nicole Kidman, per exemple, Baby Girl, o s'estrenen...
No, a vegades ho busco per curiositat i almenys a Barcelona no trobo el cine.
I ara que s'ha tret allò dels 2 euros per als més grans de 65, no sé si tornaran a posar-ho més endavant, però ja...
No, ja, de moment... Bueno, l'any passat també ho van treure, però ho van posar a l'abril.
Sí, aquesta subvenció que hi ha per als més grans, bueno, de 65.
Sí, val la pena. Però hi ha gent, eh?
Moltíssima.
Hi ha gent. Hi ha unes cues. Home, per 2 euros els iaios van al cine.
Adiós Madrid, una pel·lícula argentina, sí. No?
Una coproducció argentina-espanyola.
És de Madrid, sí. O d'Argentina?
Pues, dels dos, una coproducció. És això,
sí, es veu que és un noi que té que tornar a Madrid per decidir sobre la vida o la mort del seu pare, que està molt malalt.
Que està en coma, exacte.
I l'única... bueno, no coneixem ni el director ni els actors. I...
per això, i això s'estrena. I en canvi hi ha altres coses que no s'estrenen. No ho sé. Tot una,
bueno, sempre et quedarà. De moment pots anar tornant a veure Conclave, a veure si t'acaba d'agradar més al final.
Home,
no?
Ara ja.
Disparatat.
Ara pensa que les pel·lícules ja es fan per les plataformes, perquè
es
posin a les plataformes i cada vegada que algú la descarrega, pues, van cobrant.
Sí, bueno, això que no hi hagi webs d'aquestes gratis, eh? Que hi ha moltes pirates.
Però Conclave sembla que està funcionant bastant
sí,
bé.
Sí,
jo
que sí, sí. Bueno, a veure, bastant bé. Sí, va
des
fer,
de tot, home, no com la Casa en Flames ni el 47,
no,
però...
No, com això no hi ha res.
Però sí, està funcionant, pese al doble final una mica. A veure, bueno, si la, bueno, fan però i pots anar a veure-la.
Però això és la gràcia, entre cometes, de la pel·lícula. A lo millor sense això no funcionaria tan bé.
Ah, a lo millor sí, possiblement. I From My Call Did Hans és un documental del Javier Horcajada que parla del controvertit tema del control d'armes als Estats Units. Amb entrevistes amb defensors i opositors de la regulació d'armes. Bueno, un documental, cada setmana van arribant alguns, i no sí. Sé si em deixa algun estrena més.
Doncs pues mira, hi ha una pel·lícula de dibuixos espanyola que es diu Norbert, una pel·lícula d'animació d'espionatge.
Que tampoc sabem ni on s'està anat.
I després hi ha un altre documental que és John Singer Sargent, Actitud i Estilo, que aquest era un pintor...
Un pintor, no?
D'entre 1800 i pico i va morir el 1925, que diuen que era el millor retratista de la seva època i han fet un documental.
No l'hem vist tampoc.
Està bé. Això ho solen fer al Festival de Sant Jordi, aquest tipus de... Però...
Bueno, suposo que el Verdi igual també el fan.
Igual, a lo millor a les 4 de la tarda, un dia a la setmana, però igual...
Bueno, però hi ha gent que li interessa el món de la història, de la pintura, i està bé.
Jo n'hi he vist i estan bé, el festival els fan, i jo algun n'hi he vist.
No, hi ha documentals que estan molt bé.
Sí, jo n'hi he vist al Festival de Sant Jordi.
Un altre tema musical, i ja acomiadem després del programa...
Pues mira, posem La maldició de l'hombre lobo del...
T'has saltat un, eh? Però és igual.
No, no, és el...
El tercer falta.
El tercer és aquest, del Michael Giacchino.
Michael Giacchino.
Michael Giacchino, exacte.
Que és curiós perquè és una pel·lícula feta per Disney+. Plus.
Que les dues es diuen La maldició de l'hombre lobo, la quarta també.
Ah, val, és veritat, La maldició de l'hombre lobo. I que és curiós perquè és el músic i és el director d'aquesta pel·lícula, que crec que són 60 minuts.
El Giacchino.
El Michael Giacchino, sí. És una curiositat, Disney, no sé si tu tens Disney Plus, si la pot veure, es veu que va sobre Marvel també i coses aquestes. Però bueno, Michael Giacchino sempre està bé per escoltar-lo.
Hombre, va Vinga. Fer Star Trek.
També Michael Giacchino ha fet una música molt clàssica per pel·lícules de terror, i en aquest cas de L'Hombre Lobo, que avui hem escoltat tres temes de diferents pel·lícules, aquestes de Disney+. I ja ens acomiadem. L'Agustí vol recomanar una pel·lícula que ha vist francesa, El Conde de Montecristo.
Sí, força bé.
Que es va estrenar fa alguns mesos.
Una adaptació,
molt ben feta d'aquesta pel·lícula, d'aquesta novel·la del Conde de Montecristo, que n'han fet moltes, eh?
Sí.
Sí, està molt cuidada. Inclús, l'adaptació
havia fet per la tele amb capítols a Televisió Espanyola.
Sí, una, jo era petit, aquella, sí, que també estava molt ben blanc i negre.
La veia la meva iaia, me'n recordo per això.
I el Gerard Depardieu també va fer.
Sí, una minissèrie, sí, també és veritat.
Bueno, pues nosaltres ens acomiadem i ja ens anem d'aquí deixant la Barcelona Ràdio, Cinerama, i la setmana que ve tornem, no? Conxita?
Sí, la propera.
Que vagi bé, Agustí.
Pues que tingui molt bon cinema.
Igualment. We'll be right back.